Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La flotilla Global Sumut s'acosta a aigües de Gaza i ha entrat a la zona marítima d'exclusió marcada per Israel. Els integrants de la missió amb ajuda humanitària per la franja denuncien accions intimidatòries d'Israel les últimes hores, però asseguren que segueixen endavant amb el seu objectiu d'arribar a Gaza. La integrant de la flotilla, exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat com aquestes últimes hores diverses naus han assetjat les embarcacions.
Aquesta matina, com estava previst, se'ns han apropat ja diversos vaixells militars israelians. Primer ha sigut a les 4 del matí, però està falsa alarma perquè s'han apropat poc els vaixells i després s'han retirat. Al cap d'una hora, quan ja estava començant a sortir el sol, hem tingut una altra alarma i aquest cop sí que hi havia més presència, en concret un submarí militar que estava rodejant el nostre vaixell, ha donat diverses voltes al voltant del nostre vaixell, però ha tornat a marxar.
Des de la flotilla es declaren decebuts pel govern espanyol, ja que no compten amb l'assistència del vaixell de suport de l'Armada. L'executiu, recordem, ha donat l'ordre al buc Furor perquè no entri a la zona d'exclusió marítima. Per cert, que tot just fa uns minuts la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha demanat a la flotilla que desisteixi d'arribar a Gaza en un context que considera extremadament delicat, tenint en compte l'acord assolit pels Estats Units i Israel pel pla de pau a la franja. Justament avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el papa Lleó XIV han parlat de Palestina i li ha dit que han compartit que la situació és inacceptable i que el desig es tanca la flotilla, acabi arribant i no li passi res. L'escoltem.
Hem coincidit que, en fi, esperar i a demanar i a treballar perquè no vagi més una cosa, no? Aquesta missió humanitària, no?
I encara a l'àmbit internacional, 9 morts i 300 evacuats per inundacions aquesta matinada a Ucraïna. En només 7 hores ha caigut a la ciutat d'Odessa l'equivalent de 2 mesos de pluja. Els equips de rescat han treballat tota la nit per trobar les persones que han quedat atrapades per l'aigua. I l'Associació contra el Càncer de Girona presenta la nova campanya de conscienciació davant del càncer de mama, que es vol allunyar, diuen, de la festivitat i del color rosa per centrar-se en la problemàtica de la malaltia. La campanya és fruit de l'escolta de les persones que la viuen i posarà el focus, diuen, en el que realment significa per les pacients i supervivents viure amb càncer de mama. A la província de Girona es van diagnosticar l'any 2024 566 dones amb aquesta malaltia, que té una supervivència mitjana als 5 anys del 85,5%.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda, ara passen 3 minutets i mig de les 4 de la tarda. Avui és dimecres, en setem mes, és 1 d'octubre del 2025. I com cada dia, ja ho tenim tot preparat, tot a punt per una nova edició de l'Arran de Mar. La fem, ja sabeu, el programa més mariner de tot Catalunya, el fem de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. L'esquema, el de sempre, començarem fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. I quan dic la nostra costa, va d'amunt avall i de vall amunt, La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú i Arenys de Mar. Acabarem a Tarragona. Sí, meitat de la setmana. Avui és dimecres i dimecres en aquest programa són sinònim d'economia blava. Per això tindrem amb nosaltres la nostra col·laboradora, Anna Alonso Tambo. En Sergi Corral, per altra banda, el nostre meteoròleg de confiança, ens portarà una nova secció sobre meteorologia. Atenció, perquè avui parlarem del cel des dels núvols i sense agafar cap avió. A la segona hora del programa la dedicarem a debatre sobre el medi ambient amb els nostres col·laboradors, el Joan Ramon Mendo i l'Antoni Ferran. Tot això amb l'equip de professionals més salats de tot Catalunya. Anem a saludar, vinga, el nostre equip. Sílvia García, bon dia.
Bona tarda, adiós.
Bona tarda, bona tarda.
No, no, no penso de res més, perquè ahir la vaig liar.
Ahir amb els
clar,
crancs.
És que cada vegada doncs... que obro la boca... Passa alguna
cosa? Ja ho sé, ja ho sabem.
Puja el pa, puja el pa. No puja el pa, no.
Mira, sí,
ara ja. Parlarem del pa. No, no,
no, del pa. Mira, jo us anava a preguntar...
Era un símil, era un símil.
La pregunta comença per aquí, després a veure què m'expliqueu vosaltres. Us anava vinga, a preguntar, va. Jo dic que sou l'equip de professionals més salats de tota la xarxa, de tot Catalunya, per allò vinga, del mar i tal, ja m'heu pillat,
compro.
No?
Sí,
tu
sí,
tu
sí.
Menges amb sal o sense sal, Sílvia?
50-50.
Allò una miqueta?
Sí, una miqueta, però m'agrada que tingui el seu gustet, sí.
Sí. Ja
a veure, quan se passa de salat, la meva atenció ho pateix, o sigui que...
Sí, has de beure molta aigua i tal.
No, 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 un mal de cap, va sí? Directament cap al cap.
Uau.
Sí, sí, sí. Bueno. Sí, jo i les migranyes és perquè alguna cosa de la sal...
Més la sal que la xocolata, eh? Ara el teu cas, sí. Molt bé, migranya salera.
Vinga.
Sí, ale! Vinga, va, que anem,
cap, bé,
a... anem cap a Ràdio Delta a veure com ho veu la Cel Prieto. Cel, bon dia, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom. Bueno, jo sóc salada del tot, m'agrada molt lo salat, m'agrada molt la sal, més lo salat que el dolç, s'ha de dir.
Aha.
I, per exemple, les pipes salades, bueno, me perden.
Sí, uau.
Sí.
Ets d'aquells... Aquí saps què passa? Que quan anem al futbol és una locura com queda l'estadi
sí.
A vosaltres sí, sí, també, sí. No? A casa vostra també, clar.
Totalment,
és que és el lloc
exacte.
Típic per menjar pipes.
Sí, 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 sí.
Molt bé, així pipes, eh? Vinga, enviem una bossa de pipes cap a Ràdio Delta, ja ho sabem. Ves apuntant, Sílvia, que ara de cara a Nadal farem unes cistelletes. Cel, moltes gràcies, fins ara.
Fins ara.
I per altra banda, home, sent terra d'anxoves, jo crec que el Sergi Corral, Ràdio L'Escala, ens dirà que també li agrada lo salat, o no? Sergi, bon dia, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda, Núria, anava a dir Cel, Cel també, bona tarda.
A tothom.
Doncs això mateix t'anava a dir, des de la capital mundial de l'anxova, parlar de dolç o de salat és una mica redundar, no? T'he de dir, a mi m'agrada el salat, o sigui, jo... Soc gairebé, soc més de salat que no pas de dolç. Ara,
dolç.
Allò tan salat, no fem salat a les coses. No, fer salat no està bé.
No està bé. De fet, les anxoves, la gràcia que té és que estiguin al seu puntet, eh? Que tampoc es passin
sí.
De salades, perquè llavors emmascara el gust, no? És la gràcia.
Jo...
Gelat...
Digues. Jo me les havia arribat a fotre directament del pot, però no ho feu a les vostres cases, sobretot, ni... no.
Niños, eso no. Perquè el gelat d'anxoves, allò, l'anxova en versió
sí,
dolça,
sí, sí.
Veus que bé?
Es fa la ruta de la tapa de l'anxova, que és una de les coses que es fa per aquesta festa de l'anxova, que demà en parlarem, demà farem prèvia aquí mateix a la Ronda Mar, i una de les tapes va ser d'una gelateria d'aquí baix a la platja, que va ser també gelat amb anxova, o anxova gelada,
tu
no
mira.
Sé què era exactament, però combinava les dues coses.
Molt bé, veus, per tots els gustos. Doncs perfecte, Sergi, molt bé. Au, fins després.
Fins després.
Fins després. I tanquem aquesta connexió, aquesta ronda ràpida per saludar els nostres col·laboradors amb Ràdio Arenys. Allà saludem l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
Dolç o salat? Ets dels que es llepen els dits de menjar això, pipes o anxoves, o dels que se'l llepen després de menjar unes galetes de xocolata?
Doncs et diria que tot.
Vinga, va, tope,
sí,
Sílvia, tope.
Sí, soc molt de dolç, soc molt de salat, també. Sí que és cert que potser el tema pastissos, això ja em costa potser una mica més, però la xocolata a mi m'encanta.
M'ho
fotria tot amb xocolata. I el salat també. Un bon entrepà de fuet, de pernil, per esmorzar, és increïble.
Oh.
Un croissant de xocolata també. O sigui que...
Oh, quina gana, per
tot.
Favor.
Ah, boníssim. Oh.
Mira, sí, perquè hi ha aquells postres delicatessen que són un lingot de xocolata negra amb sal per damunt i li dona un punt,
xocolata negra amb sal, molt bona. I xocolata negra amb blat de moro, amb quicos, això també és boníssim.
També, amb pipes, i així ajuntem ja pipes i unes anxovetes per damunt. Vinga, fem-ho ben estranyat. Oriol, moltes gràcies també, una abraçada. Fins ara.
Fins ara.
Ja veieu que som l'equip més salat de tot Catalunya. Per això fem la Ronda Mar. Des dels estudis centrals, a Sílvia García, els controls tècnics, us parla Núria Cartanyà. A les 5, també, una xica molt saladeta, la Marina Pérez-Got.
l'actualitat.
El primer punt de l'actualitat de la jornada ens el porten des de Ràdio L'Escala. Sergi Corral ens explica que un estudi de IES Global atribueix a la calor més d'un centenar de morts a la província de Girona, això al llarg de l'estiu de 2024. Sergi.
Sí, Núria, 114 són concretament les defuncions estimades i atribuïbles directament als episodis d'altes temperatures viscuts durant l'estiu de 2024 a les comarques de Girona. Són xifres sortides d'un estudi liderat per IES Global i publicat a la revista científica Nature Medicine. Si es comparen amb els de l'any 2023, en són dos més, mentre que si ho fem amb l'estiu extraordinari de 2022, en aquest cas la xifra va ser molt més elevada, arribant fins als 178 defuncions. La taxa de defuncions en dones és prop d'un 47% més elevada que en homes i sobretot es concentra en edats superiors als 75 anys. Les dades reflecteixen l'impacte dels episodis d'altes temperatures sobre la salut, molt sensibles en episodis d'onada de calor i sobretot en temperatures nocturnes molt elevades, és a dir, aquelles nits tòrrides i tropicals. Els indicadors climàtics de calor presenten una tendència a l'alça en tot el territori, però especialment remarcable al litoral i prelitoral. Poblacions costaneres superen els darrers anys el centenar llarg de nits tropicals i la trentena de nits tòrrides. En el conjunt d'Europa, aquest mateix estudi atribueix a la calor un total de 181.000 morts el passat 2024. Fins ara, l'estiu de l'any 2003 encapçalava aquest fatídic rànquing amb més de 70.000 morts per calor.
I per altra banda, sempre que hi ha emergències hi ha persones que atenen i us parlem en aquest sentit que la Creu Roja tanca l'estiu amb prop de 900 atencions i 11 rescats a les platges de Begur i a la base marítima de l'Escala.
Doncs sí, Núria, la Creu Roja ha fet balanç del seu dispositiu d'estiu a comarques gironines, destacant primer de tot les activitats a les platges de Begur i a la base de salvament marítim que hi ha aquí a l'Escala. El Servei de Vigilància i Socorrisme, desplegat entre juny i setembre, ha permès atendre, com bé deies, prop de 900 persones. A Begur, la Creu Roja ha operat a 4 platges, concretament a Aiguablava, Racó, Satuna i Sarriera, i s'han registrat 766 assistències sanitàries, 11 rescats i s'han emès més de 3.200 avisos preventius. La majoria d'intervencions, però, han estat informatives per advertir sobre corrents marins, zones perilloses o calor extrema. A l'Escala, la base de salvament marítim ha realitzat un total de 72 intervencions, moltes d'elles relacionades amb el remolc d'embarcacions avariades, mancances de combustible o mala mar. En total s'han atès a 130 persones, consolidant aquest servei com un punt clau de seguretat a la Costa Brava Nord. Una altra acció destacada ha estat el servei de bany adaptat ofert a les platges de Begur i Colera. Més de 55 banys assistits han estat gestionats pel voluntariat de la Creu Roja amb cadires amfíbies i acompanyament personalitzat, garantint, en tot cas, l'accés a mar a persones amb diversitat funcional. Aquestes actuacions s'emmarquen dins el dispositiu global de la Creu Roja Catalunya, que ha operat aquest estiu en 16 platges i 5 municipis amb més de 2.200 persones ateses, 68 rescats i 216 serveis de bany adaptat.
Gràcies, Sergi Corral, des de l'Escala. Ens retrobem després per parlar de la meteo. Fins ara. I per altra banda, saludem a la Cela Prieto, en aquest cas des de Delta.cat. Ens explica que la taula de consens pel Delta de l'Ebre alerta que 5 mesos després del compromís del govern d'Espanya de tenir llest un document unificat amb plans d'actuació per preservar el Delta, els terminis no s'estan complint i encara no s'ha avançat en les mesures previstes. Cela Prieto.
Sí, Núria, el govern d'Espanya es va comprometre a tenir enllestit este mes de setembre un document unificat a partir dels plans d'actuació de l'Estat i de la Generalitat per a preservar el Delta de l'Ebre. Així es va anunciar a partir d'una reunió a Tarragona entre l'Estat, la Generalitat i la taula de consens pel Delta.
El mes de septiembre, a finales del mes de septiembre, si todo va razonablemente bien, con el calendario que la Generalitat nos traslada, de poder disponer ya de un plan de intervención que en estos momentos están desarrollando, poder hacer una puesta en común y ahora sí definir ya un plan cerrado, completo, que nos permita establecer un cronograma de intervenciones para los próximos años con un compromiso de inversiones que acompañe a ese cronograma de intervenciones.
Han passat ja 5 mesos i des de la taula de consens lamenten que no s'hagi avançat. Escoltem a Javier Curto, portaveu de la taula.
Al final de setembre hi havia d'haver una reunió definitiva per presentar el nou paradigma, que no seria ja un pla perfectament redactat des de l'inici fins al final, sinó de una sèrie del que se'n va dir, doncs, actuacions. Si ens pregunteu com està la cosa, doncs us he de dir que, com tantes altres vegades, les coses no es compleixen i que les reunions i els compromisos se van allargant i no arribem al que tothom esperava, que és un consens.
Entre els acords d'aquella trobada s'hi troba la necessitat de pressupostos per executar les accions necessàries per a preservar el delta, entre elles els moviments de sorres marines, però que, segons Curto, sembla que des dels alts funcionaris del Ministeri per a la Transició Ecològica hi ha certa oposició, tot i les voluntats polítiques expressades.
Veiem que, malgrat que insistixo, que políticament se prenguin una sèrie de decisions, la màquina administrativa o dels funcionaris continua anclat amb les seves idees i són bastant immobiles. Però ens trobàvem en la proposta que se'ns va fer del Servei Provincial de Costes de Tarragona, que no és que fos antagonista, sinó que la titllaríem de pitjor que la que el propi Ministeri va efectuar a l'any 21.
Xavier Curto també ha celebrat que s'hagi deixat caure el projecte d'atermenament del litoral de Deltebre, el que representa una nova oportunitat ara que s'haurà de començar de zero.
I per altra banda us expliquem també que el passat dissabte la platja de les Avellanes de l'Ampolla va ser l'escenari de la cinquena regata puntuable del Campionat de Catalunya de Motos Aquàtiques 2025 en la modalitat de circuit.
Sí, Núria, l'esdeveniment va estar organitzat per la Federació Catalana de Motonàutica amb el suport de l'Ajuntament de l'Ampolla i el Club Nàutic l'Ampolla. Es tracta de la 22a vegada que la competició té lloc en aquest enclavament tan emblemàtic del Baix Ebre, on en cap ocasió s'ha hagut d'anul·lar la cita per condicions meteorològiques. Tot i que en aquesta edició el vent se va aixecar una mica, va fer aixecar una mica el mar, les curses es van poder disputar amb normalitat, posant a prova l'habilitat dels pilots que governen les motos drets sobre un manillar articulat. Com és habitual, la regata es va dividir en tres mànegues d'11 minuts més una volta per categoria. A la categoria GP3, l'absència del líder provisional Narcís Segura va obrir la lluita pel triomf. D'aquesta manera, Nil Bonic va endur-se la victòria final i consolida la segona plaça del campionat, amb opcions encara de disputar el títol. I a la competició GP1, la igualtat també va ser màxima. Manel Segura va guanyar la primera mànega, però Roger Pujol va reaccionar imposant-se a les dues restants i col·locant-se líder del campionat. Amb aquests resultats, tant la GP1 com la GP3 es decidiran a la darrera cita del calendari, prevista per al 18 d'octubre al Club Nàutic El Balís.
Gràcies, Cel Preto, des de Delta.cat. I no l'hem pogut saludar al començament, en la nostra primera ronda d'introducció al Carles Monasterio, però no renunciem a conèixer l'actualitat de Vilanova i la Geltrú. Des de Canal Blau ens expliquen que el projecte que ha de fer retrocedir la franja de costa que comprèn el tram entre la platja de la Ribera i la de la Bassa Rodona de Sitges ja ha estat adjudicat. Aquest procés contempla el retrocés del passeig marítim de Sitges, així com la demolició del Kansas, el Club de Mar i el Pícnic. Carles Monasterio.
El Ministeri de Transició Ecològica ha adjudicat el projecte de recuperació de la franja de costa compresa entre les platges de la Bassa Rodona i la platja de la Ribera de Sitges. Serà a càrrec d'una empresa d'enginyeria especialitzada en construccions costaneres. Es tracta d'un projecte que ha de contemplar la demolició del Kansas, el Club Natació, el Club de Mar i el restaurant Pícnic, així com el retrocés de part del passeig marítim. També contempla la retirada dels blocs de ciment que actualment es troben a la platja de la Bassa Rodona per posteriorment, si cal, reomplir de sorra aquest tram. Així està detallat en les bases de la licitació de la qual ahir se'n coneixia l'empresa adjudicatària. Aquest és només un primer pas per la redacció del projecte que haurà d'esperar, però, el transcurs del procés judicial obert en el cas del Club de Mar. Carme Gasulla és la regidora de Medi Ambient de Sitges. L'escoltem.
Doncs s'ha adjudicat el projecte de retranqueig de tota aquesta zona, adjudicat, que no vol dir res més que adjudicar quin serà, qui serà el responsable de tirar endavant aquest projecte de retranqueig de tota la zona de Bassa Rodona, que veurem quan es fa, i això significarà doncs, resoldre, evidentment, tota aquesta casuística derivada d'aquests blocs de formigó i replantejar totalment la línia de la costa, no? La línia del domini en aquest sentit. Avui ens ha dit que s'havia adjudicat, que a més era públic i oficial, i a partir d'aquí tot el que havia tingui doncs, serà en relació al procediment judicial. No tenim cap més notícia a hores d'ara, però almenys des de la taula litoral se'ns ha anunciat això, no? I evidentment que qualsevol actuació passa per en quin moment s'executarà aquesta sentència, no?
En aquest sentit, la taula del litoral del municipi, amb representació de les tres administracions implicades, Ajuntament de Sitges, Demarcació de Costes i Ports de la Generalitat, així com també amb representació de Port Ginesta, Port d'Aiguadols i Port de Garraf, s'han trobat en la que ja és la setena trobada de la taula de gestió del litoral, on han avaluat l'estat de les platges de Sitges. En termes generals, l'avaluació de la temporada és positiva. Consideren que els espais naturals de les platges s'han mantingut en les seves dimensions i han superat positivament episodis de mal temps com el desbordament del pantà del riu Foix. Tot i això, han abordat situacions puntuals com el cas de la platja Sant Sebastià, una de les més inestables de Sitges. El debat entre els experts ara se centra en si aquesta platja ha de mantenir les roques o no que es troben al final de la desembocadura de la riera i que podrien no complir del tot amb les funcions de retenció de l'aigua quan aquesta baixa en força. Tot i això, asseguren que cal un pla de gestió i una actuació més general que s'estengui a tota la comarca i al barcelonès.
La mateixa representant de la demarcació de costes ha dit públicament que estava prou bé, però és cert que és una platja que és en aquests moments la més, diguéssim, la més feble de les que tenim a la nostra costa. No? Llavors hem parlat de diferents actuacions, ens hem convocat a una reunió entre les parts per abordar una actuació puntual, donat que sí que és cert que aquesta actuació més integral que hem demanat del Miteco i que s'haurà d'estendre a tota la província de Barcelona, això avui ens ho han dit. Nosaltres com a Ajuntament de Sitges, de la mà de l'Ajuntament de Cubelles i l'Ajuntament de Vilanova, havien demanat una anàlisi i una estratègia comuna i ens han dit ja, avui ens han contestat de manera oficial, que aquesta estratègia haurà de ser provincial de tota la costa de Barcelona perquè s'ha d'abordar d'aquesta manera seguint les directrius del Pla de Canvi Climàtic 2021.
En la taula de gestió també s'ha abordat novament la problemàtica dels soterraments de les bocanals dels ports i també s'ha posat damunt de la taula un nou projecte de renaturalització de la zona del Cap de Grills, concretament de l'espai on encara s'hi situa l'antiga Atlàntida i on no s'hi fa res des de l'any 2022 quan es va enderrocar part de l'estructura de l'espai construïda sense permís.
Gràcies, Carles Malasterio, Canal Blau. Per altra banda, connectem amb Ràdio Orange, ara sí, amb l'Oriol Leo, per explicar-vos que els mesos forts de l'estiu es tanquen al Maresme amb un balanç positiu referent a l'ocupació turística. Des del Consorci de Promoció Turística admeten, però, que malgrat l'augment de pernoctacions, les estades contractades han estat més curtes, de menys dies, i que els visitants han gastat menys als establiments de restauració i comerç del Maresme. Oriol.
Doncs sí, és una dinàmica i una tendència ben diferent a la tònica global del país. Les dades d'ocupació turística a Catalunya han baixat respecte als mesos d'estiu de l'any passat. La contrapartida, segons mostra un informe de presència turística a l'estat espanyol, és que els turistes han gastat més diners durant la seva estada i també se'n desprèn que les estades de vacances a Catalunya són més curtes. Al Maresme, com dèiem, les dades reflecteixen una situació diferent. Hi ha hagut més ocupació que l'any passat amb les estades més curtes, això sí, que coincideix amb la tònica general, però els turistes aquí han gastat més durant la seva estada. Ho ha explicat Carme Ponsa, que és la presidenta del Consorci de Promoció Turística, al programa La Ràdio.
És una bona temporada aquesta, de fet hi ha hagut molta estada. Estem parlant d'establiments que han estat pràcticament al 100% en alguns dies puntuals del mes d'agost, però sí que aquestes estades doncs, són més curtes. Els turistes que solen venir aquí al Maresme doncs, són alemanys, francesos, italians, britànics. Aquests turistes doncs, tenen també ara mateix en els seus països una situació econòmica delicada i això fa que també a l'hora de gastar doncs, gastin una mica menys del que s'havia gastat en anys anteriors. Però sí que els turistes continuen vinguent.
El turisme procedent de països nòrdics ha guanyat pes aquest any, arribant a quotes com la del turisme holandès, que ja està consolidat a la comarca. Pel que fa al nombre de dies per estada, Ponsa ho xifra en una reducció que ha passat de 4 a 5 dies de mitjana a ser d'entre 3 i 4 dies. La presidenta del Consorci ha comentat que l'oferta turística és diferent si parlem de l'Alt o el Baix Maresme.
El Maresme Nord és on hi ha el major nombre de hotelers i de càmpings. I al Maresme Sud doncs, no n'hi ha tants, però sí que hi ha establiments, allotjaments turístics, doncs, diguéssim el que són els huts, els establiments turístics, i per tant, doncs, cases, pisos, etc. i això doncs també és nombre de turistes que arriben a la nostra comarca. Ja no està tot centralitzat, sí, evidentment, el 80% està centralitzat en el que és el Maresme Nord, però que ja s'ha començat a diversificar, això sí.
Carme Ponsa celebra que de turisme continua havent-hi, però apunta que cal oferir més experiències de fidelització i satisfacció.
I per altra banda ens expliquen també que el debat sobre el futur del traçat ferroviari al Maresme, històricament situat a primera línia de mar i amenaçat per la regressió del litoral, torna a guanyar força. S'ha debatut a la segona jornada de debat organitzada per la plataforma Preservem el Maresme.
Exacte. Sota el títol Transport Públic Alternativa de Futur, aquesta sessió va posar de manifest la necessitat d'abordar la qüestió de manera comarcal i interdisciplinària. L'acte, celebrat amb l'assistència d'una cinquantena de persones vinculades a entitats del territori i als àmbits tècnics de mobilitat i urbanisme, va ser valorat molt positivament per l'organització, no només per la participació, sinó per les conclusions obertes que permeten nous debats i aprofundiments. La primera de les intervencions va anar a càrrec de Carles García i Eduard Truco, de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, que van exposar diverses propostes pràctiques de millora del servei de la línia R1 i de la xarxa d'autobusos urbans i interurbans. Solucions que, segons van defensar, es podrien aplicar a curt termini i que van ser ben rebudes pels assistents. A continuació, Jordi Pagès, en representació de Preservem el Maresme, va posar sobre la taula les bases del debat més complex, futur de la R1 davant la regressió del litoral. El públic va enriquir el debat amb aportacions en nom propi i identitats que incorporaran el document de treball que la plataforma vol traslladar al Consell Comarcal del Maresme a través del seu comissionat de mobilitat i també ho faran arribar a altres institucions competents.
Moltes gràcies, Oriol Leo, des de Ràdio Arenys. I la propera parada que fem és per conèixer a quin és el temps al nostre litoral. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb Lluís Mi Pérez. Lluís Mi, bon dia.
Bona tarda. Situació força plàcida a moltes àrees de la costa, sobretot de la barcelonina i de la daurada, perquè el vent no ha de ser especialment intens, serà sempre de xaloc o de llevant les immediates hores i estarem parlant de marejol a gran part d'aquestes costes. Sí que quedarà una mica més de tràngol a la banda de la Costa Brava, on el vent de Gregal aquest matí era més intens, també la tramuntana, i on aquesta tarda continuarà bufant aquest vent, però ja més fluix. Bàsicament, fins i tot, girarà cap a xaloc a la Costa Brava Sud, fins al Golf de Roses, aproximadament. Però ja diem, una miqueta més de tràngol. Pel que fa al dijous, una altra vegada aquest vent que s'imposarà serà el del nord, bàsicament al Cap de Creus. Després, a la resta de la costa, tindrem un matí de vent de xaloc, especialment a la costa barcelonina, i durant la tarda el vent del sud és el que es presentarà a gairebé tot el litoral, amb marejol o maró una altra vegada, bàsicament a la Costa Brava. Sí que hi haurà una gran diferència amb alta mar. Allà la mar estarà més esvalutada. Ho seguirem a la xarxa.
I també una altra informació de Ràdio Servei, l'estat de les carreteres de la xarxa viària. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora es manté la situació més o menys a ratlla, sense massa dificultats, únicament pel que fa incidències a la Nacional 340, per exemple, hi podem trobar força lentitud a la zona d'Amposta, a causa d'obres que afecten aquest tram de la via. I ja per el volum de trànsit, punts habituals d'aquesta hora de la tarda, ja més a prop de la capital catalana, sobretot la C58 d'entrada o també les dues rondes en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Bona tarda. En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Anna Alonso Tambo. Doncs sí, perquè és dimecres, i dimecres a l'Arran de Mar són sinònim d'economia, economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos a Catalunya, Anna Alonso Tambo. Avui, però a més, marxarem una miqueta més lluny. Parlarem sobre el tren bioceànico que connectarà Brasil amb Perú. Anna Alonso Tambo, bona tarda.
Sí, hola, molt bona tarda, Núria, i molt bona tarda a tots els oients.
Avui, Anna, acompanyats del Gustavo Puma, que sembla que està relacionat amb l'arquitectura del Perú portuari.
Exacte, sí, ja va estar amb nosaltres per explicar justament el port de Xangai, que hi ha estat també implicat, com, i és màxim especialista.
Molt bé, el tenim a l'altre costat del fil telefònic per allò de la màgia de les telecomunicacions. Gustavo Puma, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Uy, se te oye como si estuvieras... Se te oye aquí al lado, Gustavo. Como si estuvieras aquí mismo en los estudios.
Excelente, excelente. Un saludo de Perú y bueno, gracias participando hoy día en el programa de Around the Mar. Y saludos a todos ustedes, presto para conversar este tema tan interesante sobre el tema del tren bioceánico.
Pues ya de entrada, yo ahora pregunto y después te dejo en manos de Ana, ¿eh? Pero sí que quería que nos explicaras así en general, ¿qué es un tren bioceánico y sobre todo qué dificultades tiene? Que a mí me parece una cosa bastante, vamos, fácil en definitiva, ¿no,
Claro que sí. A ver, mira, para decirlo así muy fácilmente, el tren bioceánico es el tren que busca conectar el Pacífico con el Atlántico. Y ciertamente esto es un proyecto a través de un memorando de entendimiento que ha firmado el gobierno chino con el gobierno de Brasil, justamente para la consecución de este proyecto de gran infraestructura, que yo lo podría llamar la nueva ruta de la seda latinoamericana, y que hace que de repente de aquí al 2050 el panorama sea totalmente diferente en esta dinámica económica mundial donde los jugadores el comercio logístico, el comercio exterior a veces puede ser tan incierto, pero considerando que a través de este proyecto del tren bioceánico Sudamérica y el Perú se posicionen como el hub, logístico internacional.
Ana, ¿qué le pueden preguntar a Gustavo?
Gracias, Gustavo, por ser con nosotros por segunda vez. Muchas gracias. Y sobre todo también darle las gracias a Rabatari, que es lo que nos ha unido, la unión de los puertos portuarios. Y agradecerte una cuestión, ya que tú has comentado que está dentro de la Ruta de la Seda, sí, que es de Xi Jinping. Esto no es una idea ya nueva, del año 1979 arranca la Ruta de la Seda, pero más que nada podemos decir que son 5.000 kilómetros que unen el Brasil con Perú para evitar sobre todo el Canal de Panamá. ¿Podemos decir que es el nuevo Canal de Panamá?
Yo creo que lógicamente el Canal de Panamá cumple su función, pero también el tema del tren bioceánico va a permitir que toda la carga brasilera que se produce en ese país, sobre todo el tema de la soya, ha buscado prácticamente, claro, en el tema del tren bioceánico y específicamente el puerto de Chancay, que es un puerto peruano, ha sido seleccionado como el punto de llegada y el punto de salida del lado del Pacífico del tren bioceánico, por su ubicación estratégica y porque recientemente ha sido inaugurado y es considerado como un proyecto estratégico que también va a reconfigurar el desarrollo económico de Perú, va a reconfigurar el desarrollo social del país y, por qué no decirlo, va a configurar el desarrollo portuario y la planificación territorial Perú.
Claro, porque podríamos decir, ¿te acuerdas la última vez que hablamos con Chancay, que en las reuniones bilaterales entre Brasil y China no habían hablado con Perú? Y ayer justamente Baluarte tuvo la reunión que será para el tren bioceánico, una reunión bilateral para establecer ya este lazo. ¿Tú crees que ya, y dice ella, está en el mandato que Perú, que todos los países quieren venir, justamente, este entrecomillado, que quieren venir a invertir? ¿Perú será el eje estratégico?
Mira, te comento, en este memorando de entendimiento entre Brasil y China, en la cual el Perú no ha estado en la mesa, y eso, claro, es justamente uno de los reclamos, y ese es uno, claro, Perú no ha estado sentado en la mesa, no. Yo creo que ahí ha sido un error de tanto del presidente chino como de Lula, de no llamar al gobierno peruano para que se haga la integración. Yo considero que de repente, ante la situación económica, política sobre todo, que vive el país, no se le ha tomado en consideración. Pero al margen de todo ello, yo creo que también desde el tema diplomático, yo creo que debió por lo menos estar alguien presente representando al país en este desarrollo, porque Está claro que el trazo desde el puerto de Santos hasta Río Branco, que es la frontera con Perú, el trazo ya está desarrollado. Lo que falta es justamente desarrollar el trazo del tren, el trazo ferroviario de Brasil a Perú. Hasta hace 15 años el trazo del tren bioceánico iba a pasar por Bolivia y de Bolivia llegaba a Ilo y de Ilo de repente llegaba al puerto de Matarani, que se encuentra en Arequipa. Pero ¿qué sucede? Vuelvo a repetir, la dinámica económica, la dinámica de inversiones, esta vorágine de inversiones del gobierno chino hace de que hace 15 años, 20 años, ya ellos tenían la lectura de que se tenía que construir un puerto en algún en alguna parte del borde costero de Perú. Y ese punto se llama Chancay. O sea, Chancay, que no se piense de que esto ha sido planificado hace 5, 10, sino ha sido planificado hace 20, 15 años. Sí, y el, claro, y el proyecto prácticamente permite de que ya la como se tiene la infraestructura ya construida, con una inversión inicial de 1.800 millones de dólares, sea pues el punto de llegada de en el tema de Chancay.
Claro, porque en el año 10 ya se aprobó el corredor bioceánico que de Brasil, que era pasar por Mato Grosso. Pero bueno, en ese sentido el avance fue limitado, tampoco era para tirar cohetes. Ahora ya estamos en plena senda y yo creo que es lo que pues, quizás en Calla puede ser los impactos medioambientales. Por ejemplo, lo que pasa en la Amazonia, esto puede ser un inconveniente, o pasará como Chancay, que no se hizo ningún estudio. Hemos de recordar que el puerto no se hizo ningún estudio medioambiental, se tiró por
Definitivamente te voy comentando, Ana, de que los estudios iniciales del trazo de la línea ferroviaria de Brasil a Perú hacia el tema Chancay recién se están iniciando. Aquí está clarísimo que va a haber un debate respecto al trazo del tren. ¿Por qué? Ciertamente va a pasar por la selva nororiental o la selva central del Perú. Y hay que ver si realmente este trazo va a generar un impacto ambiental. Probablemente para hacer el trazo tú sabes que hay que hacer línea de servidumbre de 30 o 50 metros de la línea férrea. Sí, margen, eso significa deforestar. Los bosques, bueno, en este caso los bosques de Perú. Entonces eso todavía no se ha analizado porque todavía me parece que se está dentro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú, creo que recién están conformando esta comisión para dialogar y ver cómo y de qué manera se podría hacer el tema del trazo. Porque sí está clarísimo que hay un gobierno regional en el Perú, que es el de Ucayali, que ya ha iniciado su perfil del proyecto para plantear el trazo del tren de Pucallpa. Es una ciudad Pucallpa es una ciudad de la selva, que también tiene un río, que el río Ucayali, y plantea también su trazo desde Puerto hasta el tema de Chancay, para desarrollar a la selva peruana, que ha sido tan olvidado por el gobierno peruano.
Claro, porque aquí también es una gran oportunidad, creo yo, porque también está el megaproyecto del tren bala, que también uniría con esos 323 kilómetros, y también le incluiría dentro de ese proyecto BRI, porque también hemos de recordar que es un proyecto de la China, para hacer frente a Estados Unidos.
Definitivamente, la semana pasada ha sido una semana muy intensa respecto a varias actividades que se han desarrollado en el Perú. Por ejemplo, te comento de que en Lima se está planteando, y va relacionado a lo que te estoy comentando, porque el tema de Chancay, el tema del tren bioceánico, también tiene relación con esta conexión del tren Lima-Barranca-Lima, que conecta a Lima, una ciudad de casi 13 millones de habitantes, con el tema de Chancay. Y esto hace de que la dinámica en el tema ferroviario también sea impulsada en el desarrollo de Lima. La semana pasada se ha estado hablando ya de la consecución de la línea 2, de la línea 3 y la línea 4 del metro de Lima, este proyecto de gobierno a gobierno, ¿no? Entonces, todo esto, más el desarrollo de los puertos a nivel nacional, que ya lo dijo la doctora Saba Sari, en el año 2000, ella dijo a nivel mundial que los puertos nunca compiten en un país, sino los puertos se complementan. Entonces, claro, el desarrollo portuario de varios terminales portuarios en el Perú, más el tema de los trenes, más el tema de Chancay, más el tema del tren bioceánico, como lo comentaba en un principio, hace de que el Perú sea visto como el nuevo hub logístico industrial de Latinoamérica.
Mm-hmm. Ana, si no et sap greu, si no t'importa, per ahir ja terminando la entrevista, tenia jo alguna pregunta así como rápida para Gustavo. Mira, te quería preguntar si al final China es quien tiene la última palabra o en definitiva lo único que importa es que el tren llegue a Perú y les da igual si pasa por Lima, si no pasa o que salga por algún puerto u otro. O sea, si China va a decir la última palabra o si Perú es soberano en este sentido de poder escoger, ¿no?, en el tramo que le toca de país. Después, ¿cómo lo está recibiendo todas estas noticias en la población en general? Si se enteran de lo que pasa o lo que les va a pasar, si ya hay movimientos, por ejemplo, ecologistas que están pues vigilando para que no tenga repercusiones de este tipo, por decir algo. Y después, muy importante, los plazos de ejecución. Gustavo, ¿cuándo se supone que esto ya tiene que estar acabado del todo?
Sí, Ana, mira, le he escuchado muy bajito, no sé si de repente me puedes hacer el resumen de la pregunta para poderlo responder.
Sí, muy rápido, muy rápido. Mira, que si China tiene la última palabra a la hora de decidir el tramo de vía que pasa por Perú, o Perú es soberano para decidir si pasa por Lima, si desemboca el tan puerto u otro, o sea, ¿qué poder, qué influencia tiene China en el trazado final? Por otra parte, te preguntaba, la población en general, ¿cómo está viviendo esta transformación, este tren bioceánico? ¿Con ojo crítico? ¿Simplemente no están muy al caso? ¿Grupos ecologistas? Y por otra parte, los plazos de ejecución. ¿Cuándo tiene que estar terminada la obra?
Ya, correcto. Muy interesante la pregunta que tú comentas, porque en esta suerte de jugadores de países que quieren de repente de alguna manera tener autonomía a nivel mundial. ¿Y por qué te lo digo esto? Porque la semana pasada se desarrolló en la ONU este tema, ¿no?, donde se ha visto también la posición de los jugadores en el tema de infraestructura. Considero, y es muy oportuno decirlo, de que el Perú es autónomo. No, el Perú tiene sus técnicos, el Perú tiene un ministerio de transporte, tiene cerca de 15 carteras, tenemos un ministerio del ambiente, y consideramos que la determinación del trazo justamente va a ser elaborado por el tema del gobierno peruano, en consecución seguramente con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, provinciales y distritales, en donde la propuesta tendría que ser una especie de gobernanza territorial para el tema del tren bioceánico. Y no creyera yo de que haya una imposición por parte del gobierno chino para determinar el tema del trazo. Claro está, definitivamente, que el trazo del tren bioceánico va a iniciar por Río Branco, que es la frontera entre Perú y Brasil. Y de ahí, como vuelvo a repetir, recién nos estamos sentando, podría decir yo, para pensar de qué manera y cómo tendría que ser el tema del trazo. Las expectativas. Yo creo que las expectativas que se puede generar en este tema son muy interesantes, pero sucede lo siguiente, como te estaba comentando, hay un tema complicado político en el país. Uh-huh. En cerca de 10 años, el Perú ha tenido cerca de 6 presidentes, de los cuales 6 presidentes, de los cuales 3 o 4 presidentes están pues en la cárcel. Y es un tema, a veces un poco, no se puede entender cómo atraer. Ante esta problemática, ante este fraccionamiento político y social, el Perú es estable económicamente en estos últimos 15 años. Actualmente el sol, la moneda de Perú, prácticamente es la que tiene mayor estabilidad en toda Sudamérica. Uh-huh. Y eso no lo digo yo, lo dice el Banco Central de Reserva. Hay un artículo de la BBC y hay otro artículo de la revista Economic. Entonces, y eso es un tema que también puede permitir ayudar en el tema de terminar de hacer este proyecto, porque ciertamente es un tema de inversiones. Claro. Yo creería más bien que la inversión por la envergadura que se va a tener que hacer, porque estaríamos hablando de repente de cerca de 10,000 millones de dólares, no creería que esta inversión en el trazo del tren de Brasil hacia Perú sea a través del erario nacional. Vale. Definitivamente va a tener que ser una iniciativa privada o un gobierno a gobierno, pero ciertamente respetando la autonomía del gobierno peruano, por lo que tenemos, porque nosotros conocemos nuestro terreno, sabemos cómo y de qué manera podríamos hacer el trazo.
Pues ya sin más tiempo, lo siento, Gustavo Puma, tenemos que dejar esta entrevista, que sin duda alargaríamos muchísimo más, pero nos hemos quedado sin tiempo. Iremos siguiendo cómo va evolucionando este proyecto ferroviario tan tan importante. Gracias, Gustavo Puma, desde Perú.
Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Les un fuerte abrazo desde Perú. Gracias.
Ana.
Sí, pues muchas gracias, Gustavo. Yo creo que hemos de volver al tema, porque eso reduce de 40 días a 15 solo por este trato. Yo creo que, y hemos de recordar que el 68% de las transacciones actuales entre Brasil y China, que es lo que interesa, ya se hacen en yuanes. O sea, estamos dentro de una estrategia mundial y global, y donde Perú será capital. Y serà público-privado la inversió, doncs, però de la mano del gobierno chino.
En seguirem...
Serà impapenable. Com veurem-nos?
En seguirem parlant i ho anirem veient. Ana Alonso Tambo, també moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Núria. Moltíssimes gràcies a tots els oients. Molt bona setmana, Blava.
Igualment.
Tots els secrets meteorològics al descobert, amb Sergi Corral.
Les sabrà l'hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Ja sabeu que l'hombre del tiempo aquí a la Randa Mar és el Sergi Corral. Sergi, bona tarda.
Hola, Núria, molt bona tarda.
A la nostra secció de Meteo, amb en Sergi, sabrem com es pot veure el cel des dels núvols, com el cel volant. Com és això, Sergi? Com t'has inspirat?
Doncs mira, perquè fa pocs dies, és més la setmana passada que vaig estar de vacances i vaig anar amb avió des de Barcelona a Brest, Brest-Barcelona, a la Bretanya, no?
Ara t'anava a dir on està Brest, a la Bretanya. Vinga.
A la Bretanya.
Sí,
la
situem.
En un altre mar, en el mar Atlàntic, allà on s'uneix l'Atlàntic i el canal de la Manxa i el mar de la Manxa.
Bueno, allà que hi ha el temps deu ser una mica canviant, no? Des de que surts d'aquí i vas cap allà, atravessant tota la
Península. Sí, és una mica... És una mica canviant, perquè a part també vaig agafar aquests dies de canvis de temps i això, i això em va permetre veure els núvols, o diferents tipus de núvols, o com es desenvolupen els núvols, des de les alçades. Tant quan s'enlaira a l'avió, quan vas al nivell més alt, recordem que els avions volen al voltant dels 10.000, 12.000 metres d'alçada, just al límit en aquesta capa on estem nosaltres, que és la troposfera, per tant, possibilita veure com... Què passa en aquestes capes? Com creixen els núvols? Com es desenvolupen? Quins tipus en tenim? I una miqueta també els mecanismes, no?
Mm-hmm. Passa que s'ha de tenir una mica d'ull crític, perquè si no, clar, un està a l'avió i va veient blanc, i ja.
Més que ull crític, has de triar finestra, o t'ha de tocar finestra. Això a principis de tot, perquè si no, veuràs poca cosa a part del que tens al costat del
patrís. O molestaràs el del costat, no?
O les hostesses amb el carrito passant. Però, primer de tot, t'ha de tocar finestra. I un cop estàs a la finestra, i si no et fa por, evidentment, i tens, no tens res per volar, mira cap enfora, mira cap a l'exterior. Aleshores, què passa? Que a mesura que va s'envant l'aire en l'avió, veiem els núvols. I aquests núvols que creixen, aquests núvols que direm que són d'origen convectiu, és a dir, per l'ascens de la massa d'aire que va a l'aire càlid, puja des de la superfície fins a les capes més altes, es va refredant, va formant els núvols, va condensant, i si a totes les capes aquest pastisset de formatge o aquest pastisset de Sacher, que és la troposfera de diferents capes i en les condicions, aquest núvol progressa fins als nivells més alts, assolint la categoria dels cumulonimbus. Això aquests dies al Delta de l'Ebre la cel n'ha tingut també una bona experiència.
Per tant, és l'aire calent que van pujant,
exacte,
i que es van anar transformant d'un tipus de núvol a un altre. Els cumulonimbus són els que porten pluja, en principi?
Exacte, són un dels que porten pluja i és aquells que travessa totes les capes d'aquesta troposfera des de la superfície fins als 12-13 quilòmetres d'alçada.
L'avió hi arriba. A veure
sí,
que
l'avió... Sí. Exacte, l'avió hi arriba i l'avió finalment es situa moltes vegades sobre aquests núvols, o just en el límit d'aquests núvols. Mm-hmm. En el cas de la convecció, en el cas de les tempestes, i ja en parlarem després, que l'avió els intenta esquivar, o els intenta sortejar. Per què? Perquè aquestes mateixes corrents que pugen cap a dalt del núvol i després baixen en la zona de precipitació, en la zona on hi ha els descens dintre d'aquest núvol, es produeix una cosa molt temuda en aviació, tant pels pilots com pels passagers, que són les turbulències, que és allò de que estàs a dintre de l'avió i es comença a sacsejar amunt i cap a baix, no? Okay. Això és directament perquè tu entres en una capa d'aire molt més remoguda con la que estaves, és una capa d'aire amb diferents densitats, diferents condicions, i a la vegada hi ha corrents d'aire mateixes que t'emputxen cap a dalt i et baixen cap a baix.
M'encanta, perquè això que estàs descrivint es podria traslladar perfectament a la mar. Aquestes corrents d'aire poden ser les corrents d'aigua, i a més, si les aprofitem a favor, això deu estar bé, no?
Exacte, evidentment a favor, no només a la mar, sinó, per exemple, quan tu poses una olla a bullir, o aquestes bombolles, quan comença el bull, que van de la part inferior de la olla a la part superior, quan estàs escalfant aigua, això és el mateix procés. És el mateix procés exactament de la convecció. No només aquesta convecció, sinó hi ha una parauleta molt maca, que és el jet stream, o el jet polar, o la corrent en jet. Això és una corrent que va a les capes més altes, al voltant dels 9.000, 10.000, 8.000, 10.000 metres d'alçada. A l'hemisferi nord va d'oest cap a est, és a dir, dels Estats Units cap a Europa, que és la mateixa corrent que fa que la circulació atmosfèrica, o sigui, que les borrasques normalment ens entrin per Galícia.
Sí.
Si no, ens entrarien per Itàlia, o ens entrarien per França, cosa que no passa. Doncs, què passa? Que en un avió és molt diferent si anem a favor d'aquesta corrent, que pot superar els 200 km per hora, a que si anem en contra. I això com es tradueix? Que si tu voles, per exemple, de Nova York a Barcelona, vas més ràpid i gastes molt menys combustible que si no vas a l'inrevés, si no vas de Barcelona a Nova York i vas a contracorrent.
Però en el cas del teu viatge devia ser el contrari, s'havia d'esquivar aquesta corrent, no? Perquè anaves a l'altre sentit.
No, passes per sobre, però en el meu viatge era una cosa més perpendicular, o sigui, més, més de sud a nord i de nord a sud, més transversal, no? Hem parlat abans de les tempestes.
Sí.
Les tempestes són molt perilloses en aeronàutica per aquestes corrents, per aquestes turbulències. No només això, sinó per els impactes de la pedra, per exemple. A vegades s'han vist imatges dels morros dels avions com molt abunyegats, com si fos també les llunes o la carrosseria d'un cotxe, no?, que també queda abunyegada per la pedra. Però en el cas dels avions, molt més important, perquè rep un munt d'impactes d'aquestes pedres que circulen d'alta baix del núvol, si aquest avió arriba a travessar el núvol.
Clar. I llavors què ha de fer l'avió? Doncs posar-se per sobre, no té més.
Esquivar-se. Esquivar-se en la major part possible el que pugui un nucli tempestuós. Per això, quan hi ha tempestes, per exemple, a l'aproximació de l'aeroport del Prat, veiem que hi ha molts retards en els avions, que hi ha demores, que hi ha cancel·lacions, que l'avió a vegades dona més voltes del compte per entrar, tenint en compte que, per exemple, la zona del Delta de Llobregat i la zona de l'aeroport del Prat és una zona procliu a les tempestes, és a dir, els avions s'hi troben moltes vegades en aquestes condicions.
Passa que es fa l'efecte que amb totes les mesures i la tecnologia que tenim avui en dia, això es pot preveure ja dins de terra o fins i tot en l'aire mateix, no? Es pot veure venir? Que tu tindràs...
Hi ha les dues opcions. O sigui, una cosa són els centres de control que hi ha des de l'aeroport, que, per exemple, a l'aeroport hi ha un grup d'observadors permanentment de l'Agència Estatal de Meteorologia, són funcionaris de l'Estat, això a cada aeroport, que cada hora o cada mitja hora especifiquen les condicions meteorològiques que hi ha en aquells moments i els fenòmens meteorològics que s'hi observen en un determinat codi que s'anomena els meters. I un altre tema és la teledetecció, tant la de teledetecció terrestre, és a dir, radars, meteosats, etc., com la teledetecció dintre dels avions, perquè a cabina de l'avió també hi ha un radar que li permet veure totes aquestes tempestes.
És fascinant pujar amb un avió i bé, observar els núvols, que sempre intentem fer la fotografia i no surt mai tal com ho veiem, eh? És una mica utòpic allò de va, corre, mira que bonic, faig la foto, i després només veus blanc i no fa justícia.
Sí, sí, sí.
El que sí que
lo
és...
de la foto.
Lo de la foto és tremendo, no?
Lo de la foto és tremendo. Lo que sí que és recomanable, seguir mirant per la finestra, sí? I si no hi ha molts núvols, evidentment, i ens ho permet, veure des de l'aire una mica, en aquesta secció hem parlat que la geografia moltes vegades condiciona la meteorologia.
Sí. Vale?
I els fenòmens meteorològics. Una petita elevació ajuda a fer pujar l'aire i, per exemple, formar aquests núvols, no? A l'altre dia, tornant de la Bretanya, hi havia aquests cumulets, aquests incipients creixements verticals, que estaven associats només a terra ferma, o sigui, tant a terra ferma com a les petites illes. Enmig d'una petita illa sortia un nuvolet.
Vale.
En canvi, el mar, que començava a estar més fresc i amb altres condicions, no creava aquest ambient tan propici perquè creixessin els núvols. Per tant, els factors geogràfics també molt important, i no només això, també per veure una mica territori, veure les muntanyes, veure els Pirineus, per exemple, en el vol d'anada, vaig poder contemplar encara les glaceres de la Maladeta, o les restes de les glaceres que queden a la Maladeta, i com afecta el canvi climàtic, evidentment, en el retrocés, no? En el cas del Pirineu, els Alps i altres muntanyes, i diferents accidents geogràfics, la costa, etc. Això... aquest do que ens ha donat els ulls d'observar, doncs, dins d'un avió encara és més espectacular.
Ostres, que bé. Doncs mira, ens ha agradat aquest viatge que avui has proposat de veure la terra i també el mar des del cel, amb aquest espai de meteorologia amb el Sergi Corral. Sergi, moltíssimes gràcies. Un altre dia parlem ja del que vas menjar i vas fer a la Bretanya, eh? Això queda pendent.
Això ja és la secció gastromar de la Ronda Mar. Ho deixem aquí.
Així ho farem. Sergi Corral, una abraçada. Gràcies.
I volver a rebre.
I fins aquí la primera hora de la Ronda Mar. Tanquem hora i a partir de les 5 arriba la Marina Pérez Got conduint aquest vaixell.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Yeah.
Caixa.
Bona tarda, són les 5, notícies. Gent de l'Escala i Junts denuncien en el darrer ple l'actuació policial durant l'acte de l'ANC i del Consell per la República.